A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Va, són les 9:51, les 4:51, canviem d'assumpte, perquè a Eivissa es presenta el llibre manual Finances per emportar, que té com a principal objectiu, doncs, que les persones perdem la por a parlar dels nostres sous i que tant particulars com empreses aprenguem a treure el partit més gran dels nostres recursos econòmics per assegurar-nos un bon futur. L'autor d'aquest llibre és en Juan Francisco Ballesteros. Demà 28 de maig a les 5:30 presenta aquest llibre en un acte organitzat a la cambra, per la Cambra de Comerç de Vice Formentera, al Centre Cultural de Jesús. El tenim aquí amb naltros. Molt bon dia, Juan Francisco Ballesteros.
Bon dia, què tal, com estem?
També el coneixereu perquè és exdirector de la Polifònica de Formentera, eh?
Sí, sí, faig les dues vessants, la part musical artística i la part econòmica, que, bueno, que estan també relacionades, per cert.
Ah, sí? Per què?
Sí, bueno, a cap i a la fi, el que produïm com a artistes també té un producte econòmic, té una vinculació amb la, bueno, amb els salaris i el creixement dels músics, per tant, jo crec que sí que d'alguna manera, i també creem una mica de potencial econòmic a la societat a través de les nostres actuacions. Per tant, jo penso que sí que d'alguna manera, al cap i a la fi, tot gira entorn als diners, sense que perdan la poètica per això. Mm.
A veure, apuntaves que hem de perdre la por, no? A ser conscients de la nostra situació financera i a veure quina projecció pot tenir. Hi ha por en el nostre país a parlar de sous?
Absolutament, sí. Jo crec que som un país que tenim por de parlar de sous, com si fos un tabú o com si no fos algo que tothom vol. Evidentment, una persona no és ni millor ni pitjor perquè tinga més o menys diners. Evidentment, dependrà de la seva ànima, del seu caliu i de lo que faci amb el sous. Però tots volem, tots treballem per sous, tots treballem, tots fem, tots avancem perquè necessitem més diners i volem tindre una vida millor a través de diners. Malgrat això, malgrat aquesta premissa de que tothom tenim la mateixa necessitat d'arribar a tenir més diners, no hi parlam. Per tant, d'alguna forma ens allunyem de la possibilitat de millorar la nostra situació financera. En altres països es parla d'una forma absolutament natural perquè forma part de la naturalitat del dia a dia, efectivament.
A veure, i anem a parlar de sous. Què és el que hem de tenir en compte si tenim un raconet, no sé si parlar de centenars d'euros o milers d'euros o desenes de milers d'euros. Quin és el pensament que hem de fer? Com podem projectar aquest raconet que tenim?
Doncs tenim una qüestió molt interessant i és pensar que, independentment dels diners que tinguem, els nostres diners poden créixer. Si tenim més, creixeran més, si tenim menys, creixeran menys. Però aquesta cosa de no, és que jo no tinc, jo és que estalvio poc, precisament és el focus. Jo tinc clients que tenen milers o desenes de milers d'euros, com has comentat, i clients que, bueno, que tenen un sou normal baix i que fan inversions des de 50 euros al mes i els seus diners ja van creixent. Hi ha un altre aspecte molt important i és que quan pensem en el tema financer, pensem directament, com és obvi, amb els bancs, no? Que són una peça fonamental del sistema, vull dir, no és una crítica en absolut, però també hi ha un lema al respecte i és que els nostres diners al banc sempre perdren. Aleshores, com que només tenim la referència del banc, no tenim aquesta informació i aquesta educació financera de la que abans dèiem que tenim una mancança, percebre que hi ha alternatives més enllà dels bancs que poden fer que els nostres diners creixin d'una forma exponencial, siguin molts o siguin pocs.
A grans trets, quines són aquestes alternatives?
Tenim, per exemple, figures com el Unit Linked, que són seguros, assegurances d'estalvi, que tenim una mica la idea de que un seguro no és per una cobertura, la llar, el cotxe, no sé, quan un seguro per quan passem a més enllà, seguros de vida, etc, però hi ha també figures econòmiques, financeres, d'assegurances que el que fan és que els nostres diners puguin créixer. També hi ha fons d'inversió que tothom coneix, que són més segurs de la que se'ns pot pensar. Evidentment, aquí hi ha un aspecte fonamental i és sempre l'assessorament professional. Ja sabem que obrim una finestra de xarxes socials i ens apareixen 50, 100, 200 consultors financers que ens diuen que si posem diners avui, demà som rics. Això no funciona així. Evidentment, ens hem d'assessorar molt professionalment. I llavors també hi ha el que es diu una ferramenta que són els préstams societaris, que ens garanteixen per contracte rendiments de 8, 9, 10%. Tenint en compte que la inflació al nostre país està més o menys 3,1%, i si ens fixem els productes que ens donen al banc, sempre ens donen per davall de la inflació, sempre perdem diners. No és menys si tenim una ferramenta financera, un unit link, un préstec societari, un fons d'inversió ben connectat, doncs tenim rendiments d'entre el 8, 9, 10, 12% garantitzat, i això també ens dona molta seguretat a futur.
Quins rendiments? Amb renda variable, renda fixa, com va?
Efectivament, estan les dues vessants, és a dir, per un costat està la renta variable, que depenent també una mica dels productes, el que treballem nosaltres, per exemple, Finances para Llevar, que se pot revisar tot això en finanzasparallevar.com, es pot contactar. La renta variable està indexada pues, a les bolses dels països, a les economies, a les empreses, però nosaltres el que fem és diversificar en no menys de 8, 10, 12 fons d'inversió que a la seva vegada inverteixen en no menys de 50-60 empreses. Per tant, està tot molt controlat, perquè hi ha un equilibri. Evidentment, l'economia puja, baixa, ja ho sabem, fluctua, però en la història dels darrers 100 anys, del darrer segle, l'economia sempre ha crescut, malgrat moments puntuals, sempre la tendència és creixent. Per tant, ahí d'alguna forma hi ha un risc, evidentment no hi ha un risc zero, però és un risc controlat. D'altra banda, tenim la renta, diguem, fixa, no? els depòsits garantitzats, que ara mateix en el banc està al voltant una mitja de 1,7, i fins i tot tenim algunes empreses que ens ofereixen de forma garantitzada per contracte un 8%, anual, que fins i tot amb bonificacions hi ha un producte en particular que a 5 anys i amb finestres on tu pots trimestralment rebre el benefici, no són uns diners que tu te desprens i t'oblides, pots arribar a tenir un 50% de benefici garantitzat a la signatura del contracte. Per exemple, hi ha moltíssimes ferramentes, però aquestes són una mica les dues vies més clares.
Un altre dels objectius de les nostres inversions, els plans de pensions.
Bona pregunta. Això és la pedra filosofal. Tenim també aquí unes alternatives molt interessants, no? Els plans de pensions tenen la trampa, i dic trampa sense cometes, perquè un plan de pensions a l'ús, una persona va ficant els seus sous mensualment i va acumulant uns sous, però aquests sous no els pot utilitzar sota pràcticament cap circumstància. Una seria arribar a la jubilació i, per tant, alliberar aquests sous, i les altres són o invalidesa, o malaltia, o mort. I te pot fer falta els sous, i aquests sous no els pots tocar. És una autèntica, jo diria que quasi seria una espècie de fraude. Un fraude legal, valga l'oxímoron. I d'altra banda, hi ha, per exemple, una ferramenta, que és una ferramenta que ha creat l'Estat espanyol, que es diu PIAS, que és Plan Individual d'Ahorro Sistemàtico, que no només dona més rendiment que un plan de pensions a l'ús, sinó que és líquid. Què vol dir això? Que, malgrat que no té cap sentit alliberar-lo abans de temps, perquè se suposa que al llarg termini, amb l'interès compost, tindrà un creixement molt més nutritiu, si una persona, pel que siga, i no ha de ser per alguna cosa dolenta, simplement té una possibilitat d'una inversió, comprar-se una casa, comprar-se un cotxe, ajudar els seus fills per a la universitat, el que sigui, pot retirar aquests sous quan vulga, sense cap problema. I, evidentment, si no ho fa, té un rendiment absolutament interessant de cara a la jubilació, tenint en compte que no tenim assegurada la jubilació en absolut.
I altres objectius d'inversió? Estava pensant or, plata, immobles, com ho veu?
Sí, efectivament, també nosaltres treballem també en diferents empreses com de criptomoneda, per exemple, també d'or, plata, de metals preciosos, efectivament, que d'alguna forma també com els diners, diguem, habituals, estan deslligats del patrón de l'or, d'alguna manera l'or cotitza en espais diferents, en espais econòmics alternatius al diner, diguem, que coneixem tots, no? Per tant, està menys exposat a les fluctuacions. És un valor refugi, és a dir, en molts països que han tingut una debacle econòmica on la inflació s'ha menjat, aquelles persones que tenien inversió en oro són les que d'alguna forma han pogut resistir. Per tant, una financiació o una planificació financera, diguem, correcta o saludable, seria la diversificació. És a dir, per un costat una petita part dels nostres estalvis en renta variable, una petita part en renta fixa, una petita part en or, una petita part, això ja és una mica més específic, no?, en criptomoneda. La qüestió seria veure, segons el perfil de cada persona, segons els seus ingressos, els seus gastos, segons els seus somnis i objectius, quina seria la figura o la planificació que més s'ajustaria al seu perfil.
Bé, i pel que fa a les criptomonedes, en general criptomonedes o recomana alguna en especial?
En el mercat hi ha moltes, no? També tenim Ethereum, tenim, bueno, diguem que diferents opcions, no? En aquest cas, sempre és molt específic la forma de valorar, no? Perquè depèn moltíssim del perfil de la persona i de les quantitats que estem parlant. Clar. És cert que la criptomoneda, d'alguna manera, és com, bueno, ja sabem que hi ha moltes aplicacions que, de fet, mira, nosaltres en Finances per a Llevar sí que treballem directament amb oro, directament amb el tema dels préstecs societaris, directament amb els fons d'inversió, però tenim una empresa associada que es diu GBTC, que està a Barcelona, que són els que ens tramiten tot el tema de la criptomoneda. Perquè sempre preguntem als clients que ens diuen, jo vull invertir en criptomoneda. Perfecte, tens coneixements d'informàtica, tens coneixements de finances, no, però tinc una aplicació que jo poso cada mes, diu, vale, pots fer això o pots anar al bingo. És la mateixa possibilitat de perdre tot. Vull dir que sempre veiem que no que hi ha que perdre la por a invertir, el que sí que no hem de fer és apostar. I d'alguna manera la criptomoneda s'ha convertit en una mena de sala de juegos on la gent apuesta sense coneixement. És més, nosaltres, que som experts financiers, el tema de la criptomoneda la derivem, perquè és un aspecte molt, molt complex, però vamos, que absolutament segur i molt nutritiu també des del punt de vista de la inversió.
Recomana el Bitcoin per sobre de les altres o no té per què?
El què, perdó?
Recomana el Bitcoin per sobre de les altres criptomonedes o no té per què?
No té per què, no necessàriament. Vull dir, realment, com dic, és que depèn moltíssim de les quantitats i també de la procedència, no? És a dir, d'alguna manera de quin país pot venir, quines transferències o quines transaccions hem de fer, però en principi no podem dir que és millor una que l'altra, dependerà sempre en funció. De la mateixa manera que valorem si inversió o en un altre. Depèn també, no hi ha uno bo i uno dolent. Dependrà de la circumstància i de la necessitat, sobretot del nostre client.
Feu-vos una ullada a la pàgina web finanzasparallevar.com, on d'una manera bastant aclaridora s'aborda tota aquesta temàtica que hem estat xerrant ara amb en Juan Francisco Ballesteros. El coneixem aquí a Formentera com a exdirector de la Polifònica de la nostra illa. Bé, ell també és pianista, director de banda, d'acord, compositor i productor, i també des de fa anys exerceix com a consultor financer i economista. Acaba de tirar de publicar aquest llibre, Finances per a Llevar, que es presenta demà, com deien, demà dijous, al Centre Cultural de Jesús, a les 5:30 de la tarda, en un acte organitzat per la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera. Per cert, Finances per a Llevar, us el podeu emportar a casa molt fàcilment a través d'Amazon. Moltíssimes gràcies, Juan Francisco.
Un plaer, moltíssimes gràcies.